Bueno, no podrien haver entregat Flandes.
No, mantenim Flandes i ens venem al Roine.
Hauria estat molt més intel·ligent.
Vaja, va,
ara tindria... Flandes al final el perdria.
El trasbàs del Roine, les pistes de neu de l'altra banda del Pirineu...
Te tinc desastre, tu.
Més formatges...
Sí, sí.
Ja, tindríem de tot.
Aquí ja té 21 anys, ja era un nini.
Ja era un nini.
Ah, està bé.
21 anys, i sí, tenia 21 anys. Mm. I portava regnant des dels 4.
Sí,
o sigui,
sí, fortíssim.
Ja, 16 anys ja havia acumulat trienis, eh?
Per calmar les aigües amb Espanya després de la guerra aquesta, decideixen que es casi amb l'espanyola Maria Teresa d'Àustria i Borbó.
Quina mania de posar-hi les reines espanyoles d'Àustria.
No, no, és que eren d'Àustria i Borbó. Perquè, perquè aquí sempre es diu que la guerra de successió era entre Àustria i Borbons. Tots eren Àustria i Borbons. Tots eren Àustria i Borbons.
Però llavors era família directa, clar.
No, era prima germana doble. Què vol dir doble? És com el dominó. El sogre, el seu sogre, és germà de la seva mare. Però la seva sogra és germana del seu pare.
És una mica complicat, eh?
Clar.
Però diguem-ne, és una mica complicat, però diguem-ne que genèticament la cosa no podia sortir.
No, de fet, tenen 6 criatures junts, i la palmen 4, i dels dos que ja queden vius, un només viu 4 anys. Però bueno, poc estar a sentir el Luisito per haver sortit d'aquí, no? Però sí, això es fa per millorar les relacions entre França i Espanya, i curiosament, no funciona.
Vaja.
França entra en guerra contra Espanya, no, l'anomenada Guerra de la Devolució, en la que Luisito reclama territoris de Flandes que, segons ell, li corresponen al dot de
aquest
la dona.
Aquest home ho demanava tot. Menys
mal. Perquè és de la dona. Diu, això és
sí,
meu.
Això és meu.
Ah, menys mal que llegó. Vamos, Rafa, i ho va posar tot allò amb els francesos. La guerra és a Flandes, però ja que hi som, els francesos entren a l'Empordà.
Prou,
està per què? Està per què?
Per què no aneu a Flandes?
No, entren a l'Empordà i el que és pitjor... Encara hi són! Playa de Agó, Sant Antoni de Calonge, Santa Cristina, Sant Feliu... No, encara què? No, encara hi són a l'Empordà.
Sí, sí.
Al final, firmen la pau amb Espanya i es queden amb els territoris de Flandes. Ara, teu per tu, lo de Flandes. Comença la guerra de l'holandès-francesa. D'aquesta, Espanya perd el Franco comtat. L'Espanya d'aquella època hem vist que no tenia massa èxit a les comteses bèl·liques. Era com la selecció de Clemente. Quan sortia fora de casa ho perdia tot.
Si tens fred, posa't la capa i el barret. El pobre sol solet no té capa, no té capa.
És un rap, això?
Pobre sol solet.
No sé què dir.
Per favor. Però això a què ve?
Sol solet.
El sol solet del rei
sol.
Hosti, saps que, de veritat, jo avui no estic amb totes les plenitud de facultat.
I per fi t'he posat bona música, que és aquesta cosa. Bueno.
Crec que és la pitjor versió que...
Bueno, no, clar, és que raro.
Podem trobar-ne una pitjor, eh?
Si no,
vaig buscar molt, eh? Vaig buscar molt.
Molta feina.
És que ens costa molt trobar les pitjors cançons que hi ha, eh?
Però si l'únic que té és que et fiquen guerres, i després, perquè has participat en la guerra de successió espanyola, òbviament, i que traeix els seus aliats, això és gairebé de manual de rei de l'època, no? Això és primer curs de rei.
Primer de rei,
traïcionar i entrar en guerres. Perquè, a més, com a vegem, ell era el rei Sol Solet. A veure, el rei Soleil tenia una desconfiança, com hem dit abans, en la noblesa i amb l'Església, amb l'Església catòlica. Amb l'Església, ell adopta una postura que és la del galicalisme, que està en contra del ultramuntanisme. Que és a dir, el que no volia és que el papa manés tant creuant les muntanyes dels Alps. I ell, deia, ell li va treure tot el poder al papa de Roma, dient que ell podia anomenar obispes, Roma no el podia castigar, i ell volia ser una mica...
Vull tenir una mica de tot,
sí,
que és el que tenen els altres. Sí. Això mola, això de decidir els bisbes.
Una mica com Franco, no? Aquí que anomenava bisbes. No? Va dir, escolta, jo aquí el bisbat, això és meu, i això ho faig jo com vull. No? Doncs això, una mica així. Aleshores, d'altra banda, deroga l'edicte de Nantes, que té un... que és, òbviament, com que és Dantes, era d'abans.
Era Dantes, eh?
Era Dantes.
És dels pitjors acudits, Marco? En 350. S'ha
de dir que no estava el guió, me l'ha posat el Santi i m'ha fet molta gràcia.
Disculpa,
molta gràcia.
Ella ha posat
l'edicte de Nantes.
L'edicte de Nantes, que era anterior, i dic, home, clar, era de Nantes.
Era Dantes?
Jo ja...
Però bueno, l'edicte de Dantes...
No. El que... No, entonces, aquest
és boníssim. Això de comprar tot de gràcia, és boníssim.
Tio. Jo el trobo fluixíssim.
Aquest, aquest matí, sí, a les 6 i mitja del matí...
A tu t'ha semblat molt bona, no?
A les 6 i mitja del matí...
En su cabeza era espectacular.
A les 6 i mitja del matí, quan m'he llevat, he dit, hòstia, aquest acudit, se m'acaba d'acudir un acudit pel...
Aleshores, per aquest edicte, el de Nantes, els protestants...
Nantes.
Prou.
Els protestants calvinistes tenien llibertat de culte. Aleshores, l'excusa per la derogació és que gairebé ja no hi havia protestants.
Ja. Yeah.
Com que no hi havia protestants, per què tenim aquesta llei necessària? Una clar, mica no. Com si deroguem la llei d'assassinat, perquè, a veure, si no tenim assassinats...
No, per què?
Però ja està, no els condemnem. O, no sé, o prohibir les corrides de toros a Àustria.
Estaria molt bé una llei que prohibissi les corrides de toros a Àustria. O sigui, és una llei absolutament inútil.
Lògica...
Per si se'ls hi acudeix.
Per si acaso.
També s'ha de dir que poc abans, o sigui, una mica antes, havia obligat a bandejar els jueus de les colònies franceses. Vull dir que aquest, jueus fora, una mica com aquí a 1492. Però després de l'edicte de Fontainebleau, que prohibia el que substituïa el de Nantes, prohibia i que prohibia...
El Cristo és immens, ara mateix. O sigui, l'edicte de Nantes, de Antes, i el de Fontainebleau.
Ara ja, el de Fontainebleau...
Resum, hi havia un de Nantes, sí, sí, i que deixava que els protestants tinguessin el seu culte, i aquest es va anul·lar i es va posar un que es deia de Fontainebleau, que prohibia el culte públic protestant, i van començar una cosa que es deien les... Això no és Juego de Tronos, les dragonades.
Què, dragonades? A veure, home, dragonades enmig d'un rei no està mal, o sigui que sí que és una mica Joc de Trons.
No, sí, no és Dracarys, però bueno...
No, però podria ser.
Les dragonades existien, es deien així, era una norma que va posar aquest rei, el Lluís XIV, que venia a ser... Es deien dragonades perquè les aplicaven als dragons. Els dragons era un cos militar especial d'èlit, molt bèsties. Aquí coneixem els mosqueters. Sí, doncs, abans dels mosqueters...
Els dragons.
Els dragons. Els dragons era un cos militar. La persona sospitosa de ser protestant havia d'allotjar a casa seva a uns quants dragons.
Uf.
Sí, és a dir, perquè tu no practiquis el culte protestant, et posarem a tres soldats tipo de los mercenarios a dinar a sopar, a viure a casa seva i segurament a dormir amb la teva dona i les teves filles. I que torturaven a l'anfitrió, suposadament protestant, fins que deixa de protestar i es converteix al catolicisme. És una bona manera de convertir-te al catolicisme.
O sigui, vostè, jo sé que és protestant, vindré a casa seva fins que deixi de ser-ho.
Ara li poso aquí.
Investigaré.
A Athos, Portos, Aran.
Investigar, que és entre cometes, s'ha investigat.
I els té a taula posada tot el dia... I si volen a la seva dona, a les seves filles o al seu fill, també vostè fa res, i vostè dirà, si segueix sent protestant, no es converteix en catòlic, no? Si és una menga de Torquemada, que en francès seria un torblulé.
La veritat és que morien uns quants, però perquè...
Pel camí.
En aquesta discussió...
Protestant.
La majoria de la gent s'ha de dir que va tenir un gran èxit, la mesura,
sí.
I la majoria de gent es va convertir en catolicisme.
Sí, sí, no, van fer perfecte.
Seducció.
Sí, va, sí, una oferta que no podran rebutjar.
Però, com dèiem abans, també estava molt recelós dels nobles. I amb raó, perquè eren uns escurçons. I què decideix... Què fa per tenir la noblesa controlada? Doncs una gàbia d'or, que es diu Versalles.
PSG.
Allà hi havia... Esdevenir
la gàbia d'or del PSG, ja ho van vantar, Lluís XIV.
Va fer Versalles, sí. És el mateix.
Allà hi havia esdeveniments, recepcions, concerts, lluites pel poder... coses que tinguessin els nobles distrets. Però sobretot tenien la major distracció, el millor espectacle, que era el rei.
El rei mateix.
La casa de Gran Hermano, però a lo mega bèstia.
Sí, clar, és a dir, com tots els mobles són uns capullos, els poso tot, faig un palau del mega gran, faig por aventura, i els fico tots junts i aquí que es matin. El rei havia dit, amb raó, l'estat sóc jo,
sí,
com un villarejo qualsevol, i ell era el centre de tot. Per exemple, al rei li agradava molt el ballet.
Sí,
Sí, era molt aficionat al ballet. Però és que ell, quan feien les representacions de ballet a Versalles, ell actuava, ell es posava.
Ell era prota.
I digue-li que no, clar.
No, clar, que si vol venir.
Ell feia d'Apolo, d'Helios, de Neptú. Moltes vegades començava a dir, bueno, jo no vull molestar la companyia de ballet, Faré...
Paparet.
Em poso darrere i no passa res. Però acabava sent, òbviament, el protagonista.
Es anava creixent.
És una cosa que s'hauria de recuperar.
Oh, sí, sí. Monarques ballant,
Monarques ballant. felicitant el Nadal, sí, sí, allò, en lloc de sortir ja quiets, allò, amb la foto aquella dient, sí, sí, en esta fecha estan entranyables
i tal, fiestes.
Tu t'imagina't a Felip VI, el preparau, sortint, fent un espagat, sí, sí, i en
soy
Feliz Apolo, Navidad!
Soy Apolo, soy Neptuno.
Merry Christmas! I fent un espagat i posant-se així. A... Això, hasta jo
guanyaria popularitat, eh? Guanyaria popularitat, eh? La,
la... Això podria fer el fill.
Les audiències impressionants.
O, agafant, o fent la, la, amb la Letícia, agafant-se una mica a l'escena de Dirty Dancing.
Sí, sí,
ja, un salt. Leti, corre! I l'agafa així i l'aixeca.
Això és el que feia Lluís XIV.
Això sí, ho feia Lluís XIV. Ja, i que és avantpassat del nostre rei.
Sí, sí, sí.
Per tant,
sí,
no sé per què aquesta bonica costum.
Sí, sí.
S'ha
perdut alguna cosa pel camí. No, a més, era molt presumit. Tenia més de 1.000 perruques. 1.000,
oh,
eh?
Oh.
Com Àngela Dobrovolski.
1.000 perruques. S'ha de dir que el normal és que aquestes perruques eren poll-friendly, eh?
Poll-friendly.
Poll-friendly, sí, sí. Filbit xampú, filbit mamà, no s'havia inventat aquella època. Estava... Per això portaven les perruques.
Clar. Això en tenia 1.000, també, perquè havies d'anar substituint.
Ell les feia perforar per barrejar el seu cabell natural, que no tenia molt, amb el de les perruques,
sí,
i no sabia quants polls tenia, però la previsió és que tothom tenia ja molts polls. Però bueno, ell mateix s'havia dissenyat uns talons vermells, unes sabates amb uns talons vermells.
Per què?
Ell era 6 centímetres més baix que Messi.
Ah, era baixet, eh?
Era baixet.
Molt, sí, baixet, sí, era.
Saps les sabates del Fari? Però en vermell.
Res, ningú les podia fer servir.
La perquè, diva, eh? És brutal, eh?
Perquè com tothom havia de mirar el terra quan, sí, quan ell passava, ell s'havia, sí, posat uns talons vermells.
Els veien molt.
Perquè ja se sabia que aleshores podies veure que era el rei.
Que era el caminar
i ningú
del
podia
rei
fer servir el seu, la seva sabata, sobre aquest disseny, sota pena de mort. Era un càstig petit.
Talons vermells, prohibit.
Però ara tu saps que...
Que le corten la cabeza!
Ara totes les pijas que ens estan escoltant,
sí,
sabran que hi ha unes sabates de dona que es diuen la boté, que tenen la sola, és vermella i està inspirada en això de Lluís XIV. I a més ara no hi ha pena de mort, la poden fer servir aquestes noies.
Sí, sí, sí.
Però,
després ens queixem dels jutges que fan...
Sí, de García Castellón. Pobre, tampoc
sí,
no.
Sí, però tant García Castellón, això era una cosa dura. Posa't, sí, una sabata, se't mato.
Sí, sí.
Després...
Imagina't ser Pere Aragonès, que tampoc és massa alt, es posés aquestes
coses... talonets vermells.
I ens condemnés a tots a mort.
Impecable.
També tenia més de 400 llits. Pel que sabem, podrien no ser per dormir, eh?
1.000 perruques, 400 llits... Tot ho feia l'engròs, aquest home, eh? També va fer posar, sí, un miralls enormes per tot Versalles. Si heu anat a Versalles, veureu que hi ha més mirall que la Casa dels Espejos, perquè el veiessin des de qualsevol punt de qualsevol sala on estigués ell. O sigui, ell volia centre d'atenció i ja hem vist que li agradava. A més, hi havia... Bueno, això no, a més, hi havia dies, no. Normalment, quan ell es passejava per Versalles, portava els músics que anaven darrere tocant. Música, una mica com les xarangues de Sant Fermín, quan va el tio...
al darrere.
Així la gent ja sabia, ja sentia,
ja
entre els talons, els miralls, i que sentien la xaranga, ja sabien que el rei
discret, sempre ha estat un rei.
A més, va en el seu afany d'organitzar-ho tot, va organitzar el dia en franges al seu gust. Sí, va fer dos albes, diguem-ne. El petit clarejar i el gran clarejar.
Ah.
Saps quan t'ho expliques? Ara sortirà el sol a cada
sí,
que
es posarà el cap. I ell diu, n'hi ha dos.
Ja, no, ja. Ara surt a cada que és i després estarà a Ripoll, sí, i després sí, sí, no sabé on. Vale, molt bé. Però sobretot el que més li agradava era intrigar i malmetre entre els seus propis nobles. Com els tenia molt a mà, era un joc pervers per liar-los.
Y así es como llegó el feliz momento que grité a los cuatro vientos, caca.
Eso.
Estoy haciendo caca.
Prou. Al busqui quina... Què? Què voleu? Bueno. Escolti la cançó, no vull escoltar-la, la cançó.
Aviam.
No sé si ha quedat clar el missatge.
Sí, ha quedat clar.
Que s'estaven despistant de Versalles. Versalles estava superpoblat.
Hi havia, és molt gran, però hi havia molta gent, eh?
Molt, perquè estaven totes l'onés allà. Vull dir, moltíssima gent a tot arreu. Suant, que no es banyava, amb perfums... Vull dir, era...
Perquè els perfums, perquè feien tanta pudor...
Uf.
Ja amb Lluís XV, més tard, es van afegir més cadires de menester. Vull dir, latrines, per fer una mica...
Cadira de menester és una gran... És un gran nom.
Sí, sí.
Però amb Lluís XIV era molt habitual que la gent estava allà parlant i doncs les dones obrien una mica les cames i pixaven.
No hi havia un poliquí.
Però mentre estàs parlant...
Sí, clar, perquè allà no hi havia...
No hi havia un poliquí. No era un poliquí, era com un concert molt...
I els homes també allà mateix...
Sí, tu hi havies... Un moment, espera.
Un moment.
Que és una mica la xorra i tal. La veritat és que, a més, les habitacions tenien cabres i ovelles per la llet. I hi havia cavalls per tot arreu. Vull dir, la realitat, Versalles feia molta olor a caca.
Sí, i el rei col·laborava en aquesta olor de caca. Ai. No se sap si ho feia molt freqüentment o ho va fer una vegada i es va estendre la veu i es va fer com un mite. Però es veu que el tro del rei, quan rebia visites a bisbes o ministres sí. o mandataris o militars estrangers, tenia un forat. Aleshores, ell, mentrestant, podia, tu podies estar parlant amb ell, et rebia, estaves parlant i el tio feia... Posava cara de xino i feia...
No.
Això els dies que anava dur.
No.
Perquè hi ha la teoria de la crosta i de la molla.
Prou. No, no vull saber res.
No, també pot ser que hi hagués una bomba de dispersió.
Prou.
Bomba de raïm.
No.
Estàs parlant amb ell, majestat, i fa...
No, prou.
I ja no parlem si ja era tempesta de xocolata.
Prou!
I anava especialment suelto. Perquè, a més, resulta que, segons explica les cròniques, Lluís XIV menjava molt, menjava com un malvany. Ja. I qui menja molt, desmenja molt, també.
Ja.
I cosa dolenta, no, fora del ventre.
S'ha de dir que era un honor, que si et rebia cagant...
Home!
Això vol dir que era molt important. T'estaves allà passant la...
Però tu estaves intentant...
D'aquí ve l'expressió de... Pa cagar-se, nens.
Tu vas allà a explicar-li el problema gravíssim...
Tenim una cosa, que els impostos, et carregar el campanar i fa... Sí, ja està. A més, això també podríem exportar-ho.
A cases reials.
Actuals. Imagineu-vos aquí
no
a la gent.
No cal.
Veure cagar el primero de los españoles. El primero y no. Espera que ara viene el segundo de los españoles.
No.
Camila Parker rebent a Mick Jagger.
No vull saber.
En los premios príncipes de Asturias.
No, prou. Allò...
Espera un momento que me voy a ir.
No, prou.
Mira, este me ha salido
perfecto. Prou.
Els defensors de Luisito i de Versalles diuen que cada dia ell es feia un bany turc.
No.
Però sembla que és una mica mentida. Que l'únic que feia és que es passava un cotó amb una mica d'alcohol.
És més banyo, xeco.
Sí, cotó amb alcohol, imagina.
Tota la noblesa pixant i cagant i distraient-se per no rebel·lar-se contra el rei, ningú no tenia temps de rentar-se.
Hi ha
una teoria que diu...
Conspirar porta molt de temps,
Hi ha una teoria, que diu que, com a molt, el rei es banyava 4 vegades l'any. Totes amb bon temps. Òbviament, tampoc hi havia aigua corrent. Vull dir, que ja va bé 4 vegades l'any, però sí, una...
I a juliol, més a més...
Juny, juliol...
Però a París, plou molt,
De setembre a juny...
Res.
Allò feia una furtor entre que es cagaven les cabres, però... Bueno, tot.
No vull saber-ho.
I ara... I la seva relació amb les dones.
Ah, sí.
Vale, ja coneixem una, la d'Àustria de Valladolid. Però és que, a més, era un sàtir i ell normalment s'apropava a les cuines a propassar-se, entre cometes, amb les cuineres i criades. És a dir, el que es coneix com violar-les.
Sí, sí.
Va tenir més dones. Amb la seva cosina doblement carnal, la que m'ha explicat, va tenir 6 fills. Només, com explicava el Malcolm, van sobreviure 2 i un d'ells va morir als 5 anys. Probablement aquestes coses de la consanguinitat va provocar...
Potser.
Probablement. Amb la seva amant, que es deia Luisa de la Vallière, va tenir 4 fills. 4 fills amb l'amant i 6 amb la dona, ja fan 10 fills. Però d'aquests només en van sobreviure 2. Amb un altre amant, que es deia Madame de Montespan, va tenir 7 fills.
Hòstia.
Ja teníem 10... Amb aquesta amant 7, ja tenim 17 fills. Amb Clàudia de Venc, de Gillets, i amb Maria Angèlica d'Escorais, va tenir un fill amb cada una. 19. Aquestes són només amb les que va tenir descendència, ja estem gairebé a 20. Però és que van haver-hi moltes més amants. Però moltes vol dir infinites, eh?
Sí, com a primer gran rei absolutista, que tot estava al seu voltant, va establir protocols de vestimenta, de salutacions... etcètera, que sometien més a la noblesa i el deixava a mi com l'únic com el puto amo. O sigui, estava tot el protocol que avui, això, la reverència, tot això s'ho inventa ell.
Això és ell.
Perquè quedi clar que aquí qui
mana.
Ell ho inventa tot.
Per entendre la poca...
Menys el PSG.
Perquè enteneu la poca intimitat que hi havia al castell, el seu besnet ja, Lluís XVI, va trigar mesos en consumar, tenir ajuntament carnal amb Maria Antonieta,
sí, amb
en tenir encardar amb ella, perquè hi havia molta gent mirant.
Ah, clar, és que si hi havia tanta gent que...
Clar, la gent agafava ja pipa, saps? Venga, dóna-li!
El rei va cardar!
Clar, estava nerviós, el pobret.
Espera, que m'estic cagant. Caga aquí, home. Bueno, amb tot això ens hem deixat bastantes guerres i que no acabaríem, però aquí tenim un petit retrat del traïdor, manipulador, fanàtic, religiós, porc i caganer en tots els sentits del rei Sol.
I per culpa seva van perdre el Rosselló, que sí, era...
Sobretot.
I tenim els francesos a l'Empordà.
Exacte. Lluís XIV, avui el rei Sol, inexplicablement, si no ens diuen el contrari els oients, no, en 350 edicions.
Ens en recordaríem de les caques, no?
Havia, no? Jo crec que sí. M'ha estranyat moltíssim. Doncs avui, Lluís XIV, ja veurem Beckenbauer quan acabi d'escalfar. I ja en parlarem. Santi Jiménez, Malcom Otero, moltes gràcies.
A vosaltres.
11 i 20, de seguida els pantalleros, però abans, els consells dels supermercats Consum. Bien entendu.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Les mandarines són unes de les fruites que més agraden als petits de la casa, pel seu sabor i perquè són fàcils de menjar. A més, són interessants per les seves propietats i beneficis saludables, ideals per aquesta època de l'any. Avui, a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de Consum, coneixerem la diferència entre mandarina i clementina, a més de parlar de les seves propietats. Comencem per les mandarines i clementines. En què es diferencien?
La mandarina és el cítric més semblant a la seva germana gran, la taronja, tot i que de mida més petita, més aromàtica i més fàcil de pelar. En canvi, la clementina és un híbrid entre mandarina i taronja. Les clementines acostumen a ser més petites que les mandarines, més fàcils de pelar i, a diferència de les mandarines, no acostumen a tenir llavors. A més, les clementines acostumen a ser més dolces que les mandarines.
D'acord. I els que encara no s'hagin animat a tastar-les, què els diries?
Doncs que són molt diurètiques perquè bàsicament contenen aigua, lleugeres perquè el contingut en fibra afavoreix l'activitat intestinal, protectores perquè l'aportació en vitamina C ajuda a augmentar les nostres defenses i estimular el sistema immunològic, i antioxidants, ja que menjar mandarines i clementines contribueix a la protecció de les cèl·lules davant del dany oxidatiu. El més habitual és menjar-les fresques com a postres per berenar o per fer un mos saludable, tot i que també les podem afegir amanides per donar-li un toc dolç al plat. O també podem preparar dolços per postres o per berenar. Per exemple, podem fer mandarines caramelitzades al gerès o fer mini pastissets de mandarina amb llavors de grossella. Si us ve de gust, al planificador de receptes de Consum us expliquem com preparar-les.
I fins quan podem trobar mandarines al mercat?
Les més primerenques arrenquen al mes de setembre amb les varietats Marisol, Satsuma i Ukitsu. I podem gaudir d'aquesta meravellosa fruita fins al mes de maig, segons l'any de collita, amb la varietat Fortuna, que seria de les últimes. A més, a Consum podeu trobar-ne de la identificació geogràfica protegida Terres de l'Ebre, clementines de proximitat amb una qualitat excel·lent.
Moltes gràcies per tots aquests bons consells, Núria. I fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Maria, encara no tenim col·legi pel Bruno.
No et preocupis, Pep. Ja he demanat hora al col·legi dels fills de la Tere.
He vist que no fan les portes obertes com sempre. Et conviden a viure l'experiència Manyanet.
I descobrirem per què el Manyanet és una bona decisió pel Bruno. Viu l'experiència Manyanet i descobreix per què Manyanet és molt més que un col·legi. Visita educa.manyanet.org i apunta-t'hi.
Dosificación perfecta. Like a boss. Mientras cuido del planeta. Like a boss. Tú solo compras muy sencillo. Like a boss. Y el dinero a tu bolsillo. Like a boss.
Estalvia programant la rentadora amb autodosificació amb assistent d'energia i amb el reemborsament de fins a 150 euros. Bosch.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Fins diumenge, estalvia't l'IVA en tot. Electrònica, electrodomèstics i en molt més.
Televisors, mòbils, ordinadors, frigorífics, PlayStation 5, electrònica esportiva, mobles de cuina...
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Recorda, només fins diumenge, estalvia't l'IVA a la botiga web i app del Corte Inglés.
T'hi apuntes?
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten Viatge B, amb Esther Muñoz en directe des de la 27a Fira de l'Oli de les Borges Blanques Les Garrigues. Dissabte, 20 de gener, un programa per descobrir tota la diversitat d'olis de qualitat verge extra d'oliva que tenim al país. Des de la varietat arbequina preponderant a la zona de les Garrigues com la resta del territori català. Morrut, Empeltre, Argudell...
Farem olioturisme a les Garrigues i viurem moltes experiències en aquesta terra d'oli. Coneixerem productors, expositors, mostres presentades a concurs i totes les varietats de la qualitat verge extra. No us ho podeu perdre.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
RAC 1. Tots som 1.
Dia lliure amb Xavi Mundó.
11 i 25 minuts. Mira, ja tinc els pantalleros per aquí. Hola, pantalleros.
Hola.
Ja,
no. Tal, bon dia.
Ara us saludarem bé i tot això. Què és aquest to, ja? Aquesta
cosa? No, tinc un parell de coses per dir, però ja...
Ai, bueno, ja.
Ostres,
no, és que tinc alguna cosa d'actualitat, sembla, sí. No, dèiem que teníem el tema polític. Hola, Armenteres.
Mira. Hola, què tal?
Hola, Armenteres, bon dia. L'Armenteres el tenim per Galícia perquè hi ha aquest, en fi, la convenció del Partit Socialista i també del Partit Popular, però crec que hi ha hagut alguna reacció perquè en el discurs del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, on Pere Aragonès, en fi, se't confirmarà que serà el pròxim candidat a les eleccions a la Generalitat, ha fet una referència a la data, perquè hi ha molta expectativa, i em sembla que ha dit, crec que el podem escoltar, que no hi haurà pròrroga.
Esquerra Republicana, a les eleccions del proper any, estic convençut que, com deia el president Companys, tornarem a vèncer. Perquè vencent Esquerra Republicana, guanya Catalunya.
Bé, aquest no és el document que jo volia sentir. En tot cas, deia que no hi hauria avançament electoral, que es faria, per tant, de cara a quan està previst per calendari, que això és l'any que ve. A l'entorn del Partit Socialista pensen el mateix, Armenteres, o no?
Doncs no, bàsicament no, i de fet en aquestes hores, des d'aquesta convenció socialista que ja va arrencar ahir al vespre, hi havia un xup-xup molt interessant d'eleccions autonòmiques, clar, venen les gallegues ara, les basques es dona per fet, no estan convocades, que seran a l'abril, llavors hi ha les europees, i s'assumia que les catalanes anaven o a l'abril també, o al mes de setembre. Clar, amb la frase del president de la Generalitat donant per fet que les eleccions catalanes a la Generalitat seran l'any vinent, això obliga una mica a redissenyar tota aquesta pauta estratègica que hi ha. En tot cas, al si del PSC hi ha sorpresa perquè Aragonès allargui la legislatura fins l'any que ve.
Mm-hmm. Sembla que tenim algun altre... No tenim document? Val, perfecte. Armenteres, una abraçada. Fins ara.
Fins ara.
Les 11 i 27 minuts, doncs bé, a banda del que ja era notícia, era noticiable del dia, que és aquesta confirmació que Pere Aragonès serà el candidat a les eleccions, a les pròximes eleccions a la Generalitat, aquest l'any que ve dona per entendre que efectivament no es faran avançaments electorals d'aquesta magnitud. 11 i 27, doneu-me un minut i mig, us saludo bé i parlem del que voleu parlar i aquestes coses, que us veig amb males cares i amb coses estranyes, ja, no sé què us passa.
Hi ha malestar. Hi ha
malestar?
Hi ha malestar evident. El Toni és l'exemple, mira quina cara posa.
Bueno, però això...
No és la cara que té cada dia, però
néixer,
igual,
sí.
Igualment és una cara inquietant, també.
Seguiu farem-me? Després, quan vingui el tsunami, ja em direu.
Ui, ara venim.
Dia lliure, amb Xavi Mundó.
Aquest gener vine a Lidl i estalvia't més de 70 euros amb les nostres més de 360 ofertes. Mandonguilles de pollastre i gall dindi per 2,89, t'estalvies un 21%. I plàtans de Canàries per 1,39 al quilo, t'estalvies un 30%. Lidl, marca la diferència.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Comença l'any amb els millors espectacles, amb entrades de Vanguardia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Fins diumenge, estalvia't l'IVA en tot. Electrònica, electrodomèstics i en molt més.
Televisors, mòbils, ordinadors, frigorífics, PlayStation 5, electrònica esportiva, mobles de cuina...
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Recorda, només fins diumenge, estalvia't l'IVA a la botiga web i app del Cort Inglés.
T'hi apuntes?
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners.
Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
A RAC 1, dia lliure. Només els caps de setmana. Amb Xavi Bundó.
Va, que de seguida arribarem a 2:15 del matí. Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Hola, Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García, bon dia.
Bon dia.
Bravo.
Bon dia,
execució, eh? Bona execució.
Molt bé, molt bé. Portin una bossa de cartró.
Eh?
Una bossa aquesta... respirar.
Què, quin problema tens? Veure,
no, dos problemes. El primer, molt seriós.
Aviam.
Gran entrevista l'altre dia, Xavi.
Ah,
vols dir?
Això sí que no m'ha... Moment, eh?
Ojo!
Un moment! Que no m'ho
esperava. Atureu rotatives.
Sí.
No hi ha broma aquí, no hi haurà una... No. Fantàstica entrevista, a vegades t'oblides que la ràdio pot ser màgia, i la veritat és que va ser...
Estàs parlant d'Eduardo Strauch i Maria Veloso.
Correcte, va ser una entrevista al·lucinant. Una entrevista al·lucinant, meravellosa, molt difícil a més de fer. I res, que, tio, felicitats.
Xavi, no saps el que li està costant emetre aquesta...
Ho estic passant molt malament, jo.
No,
és una cosa...
Felicitats.
Terrible, terrible. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Deixa'm avançar una cosa sobre
això. No sóc l'únic que va estar molt content amb aquesta entrevista. Molta gent em va dir, hòsties, quin tros d'entrevista i tal.
Totalment.
No, només apuntar una cosa sobre això, a part de que, evidentment, jo ho vaig dir en aquell moment, em sento molt privilegiat de tenir oportunitats com aquesta, i vaja, allò va ser un regal, que hem rebut una pila de missatges de moltíssima gent. La Maria em va enviar un missatge, la Maria Belón, i em va dir, les coses més boniques de la ràdio, i ella sap de què parla, perquè la seva història no s'hagués explicat sense la ràdio, la cosa més bonica és que la ràdio arriba a qui li ha d'arribar. Que és una reflexió així senzilla, però que té un punt de poètica, però que està molt bé. O sigui, la ràdio se sap, nosaltres els que estem aquí ara asseguts, sabem des d'on la fem i amb quines intencions, mai saps aquí, a mans de qui cau.
Ni qui t'escolta ni com està aquesta
en quina situació. Exacte. I llavors, he de dir que, arran de la conversa que vam mantenir diumenge passat amb Maria Belón i Eduardo Strauch, de la supervivència, de dos casos que, a més tenen aquesta connexió tan bèstica, és que s'han fet dos pel·lícules de Bayona, que més entre ells siguin amics, i que siguin dos de les catàstrofes que ha viscut la humanitat en els últims 50 anys més intenses, més bèsties. Hi ha hagut una pila de missatges, i alguns d'ells ens han sorprès. Hi ha hagut un cas concret d'una persona que ens ha escrit i que vindrà d'aquí una estona per explicar-nos una història. Evidentment, ni té la dimensió èpica, moral d'aquella, sinó que és una història més petita, més personal, però que va dir, em vaig sentir molt pròxim al que deia Maria Belón, perquè jo vaig passar en el meu nivell, però una cosa que això mateix que està dient estic 100% d'acord. I llavors, d'aquí una estona els escoltarem, aquesta persona que ens voldrà acompanyar.
Molt bona feina, Xavi. Sí. I ara ve la...
No, i segona cosa que vull afegir també. Aprofito per dir que aquesta pel·lícula que ens ha permès fer això, que és La Sociedad de la Nieve, demà tindrem plata estrella amb J. Bayona. Perquè acaba de fer la volta.
Quina meravella.
A pocs dies perquè se sàpiga... A pocs dies perquè, per favor.
Esteu escoltant.
Prou. A pocs dies perquè se sàpiga... Prou. A pocs dies perquè se sàpiga si la pel·lícula de Bayona va als Òscar o no va als Òscar, doncs demà J. Bayona.
Molt bé.
Fins aquí.
La segona novetat que tinc, que és molt més desagradable, que és que ahir el pastisser del meu barri, el Pol de The Bakers, que ens ha regalat mil coses aquí sempre, em va dir, escolta, passa demà, sisplau, abans d'anar al programa, que tinc una cosa pel Broc.
Pel Broc?
Jo li vaig dir com pel Broc.
Pel Broc?
Perquè era una broma.
Bueno, és que el Pol sap que el Toni també pot treballar de missatger. És a dir, pot ser un intermediari entre jo i ell. No cal que vagi jo a buscar les coses, el Toni ho fa per mi.
El twist més dolorós,
Sí, em diu, no, és que he llegit una... A sobre, afegeix, diu. He llegit una cosa que ha fet.
Però que són les coses que fas...
Del gofre cruzant.
Coses rares que fas tot.
Sí. Bueno, escolta, que no, que em van enviar el periòdico a provar el Croffel, que és una mena de barreja de... Sí, és un gofre amb massa de croissant.
S'ho he inventat, Oscar Rock, el Croffel. El Broc Croffel, que és un croissant de
Croffel.
I el tio ha fet dos croissants, mira, dels salts.
Mare meva!
De gofre, una amb xocolata...
Perquè els tastis?
No, perquè està estil broc.
Són per mi,
no, no, pel broc. No,
I per nosaltres diu, bueno, si sobra algú, si sobra algú, diu, si sobra algú. Ol, tio. Quins collons que tens? Aquí molt som fort. 5.
Has de dir alguna cosa, Broc?
Sobre no, això? Aviam, les engrunes són per vosaltres. És a dir, jo el que faré serà menjar-me els dos i les molles que caiguin, els trossos de fruits secs, etc. Això ho podeu arrepinyar-ho vosaltres, si
gràcies.
Voleu. Val?
Però és que benèvol.
Dic, això és pel Broc, i dic, el meu diu, no... El meu no existeix, el meu no hi ha res.
Molt gros.
Anys cuidant aquest tio, eh? Anys cuidant-lo. Anys cada dia anant-li a buscar una coseta, cuidant-lo, traient els puestos. Així s'ha acabat.
I així estem pagant.
Pel Broc.
És la llei del Croffel, és la llei del Croffel.
No, prova-ho, ja ho em diràs. Però ara no, bueno, com vulguis.
Llavors
tenen la boca plena.
Amb la boca plena no parlarà.
No, això sí, això és un avantatge. Bueno... Ja mirarem la teva cara.
Està fent amb el...
Però crec que li està agradant. Va, 11 i 35. Hem d'avançar. Abans de parlar de les estrenes de la setmana, un últim apunt que volia comentar amb vosaltres també, que té a veure amb el món del cinema. Quina setmana lamentable que hem viscut al voltant d'una actriu que per cert va passar fa un any una mica més d'un any pel programa pel Plat d'Estrella, que és la Itziar Ituño, era de Lisboa a la Casa de Papel, que no és la primera vegada que li passa, i que hi ha aquesta mena de cancel·lació al voltant de la figura d'una persona que l'únic que ha fet és agafar una pancarta que diu que s'acabi la dispersió dels presos d'ETA. És un país aquest, de veritat, aquest i l'altre i tot el que vulgui ampliar la...
Sí, sí.
No, però...
Totalment.
No diré que és reformable, perquè efectivament la gent que crida molt són gent que fa això, efectivament, criden molt i no són tots. Però
fan molt soroll, eh?
Fan molt soroll. I tenen molta influència i afecten en moltes coses. Que una persona no pugui anar a una manifestació sense que s'acabi jugant la feina i s'acabi jugant el sou i les col·laboracions amb empreses privades, és molt pesat, la veritat. I no és el primer cop que li passa a ella.
Jo crec també que ella, ja vam comprovar quan la vam entrevistar, que té un caràcter fort i molta personalitat, i suposo que al final, doncs mira... Això és el camí que tu has escollit, tu dius, escolta, jo vull anar aquí, vas aquí, punt. Ara, hi ha hagut titulars a la premsa que m'han semblat clarament ofensius i dignes de ser premiats amb una querella.
Però jo no descartaria, perquè al final és una persona que ja ha viscut la primera part, estic segur que... Mira, li va passar el mateix quan estaven rodant La Casa de Papel. Quan rodaven La Casa de Papel, que s'estrenava Antena 3, no era el fenomen d'ara, no era Netflix.
Sí.
Ja va signar un document que més o menys era això, que demanava la fi de la dispersió dels presos d'ETA. I...
Que no és el mateix que dir
que està a favor d'ETA. Bueno, és que no s'ha de reexplicar les coses.
No té res a veure.
Expliquem-ho.
Doncs ja li va passar aquesta mena de pressió i senzillament me'n recordo que vam parlar d'això a l'entrevista i va dir que va deixar amainar el temporal, que és una mica el que està passant ara, però estic convençut que no queda aquí, perquè hi ha efectivament algunes insinuacions que s'han fet i coses greus que... Bé, constatat això... Blai, m'has estat explicant una cosa, aquesta setmana ara parlem de les estrenes, però al voltant de l'èxit de pel·lícules independents o petites que hi ha a les sales ara mateix, no? Que a vegades pensem que quan estem fent debat sobre qui va al cine i en quines condicions, sembla que només es va al cine a veure les superproduccions i els blockbusters i tota la pesca, i sembla que els números no estan dient això últimament.
No
sé si és una casualitat o no, però...
No, per exemple, Anatomia d'una caïda, que ha obtingut més d'1,5 milió d'euros de recaptació en 6 setmanes, que és una xifra que està molt bé, o la pel·li del Kaurismäki, que porta gairebé 600.000 euros, una xifra que jo crec que mai ha aconseguit una pel·lícula de Kaurismäki.
Mira,
és un senyor que ja costa que s'estrenin les seves pel·lícules aquí, que a sobre doncs, faci aquestes xifres, o per exemple Perfect Days, la pel·li del Wim Wenders, que dilluns va ser la tercera pel·li més vista a tot Espanya, amb menys de 100 còpies.
Distribuïdores petites fent una feina molt ben feta, fora de la base de les plataformes, i jo no tinc cap teoria molt rotunda sobre aquest tema, però crec que un dels secrets és que hi ha gent molt cinèfica que li agrada anar al cinema.
Canviar els Oscars, no? També potser...
No sé si els Oscars, però que saben que aquesta pel·li la van a veure al cine o després costarà
pues, 6 mesos tornar a veure, veure-la en una plataforma, i no serà qüestió de 2 setmanes. Llavors la mandra ja se't treu de cop, i després que la gent parla molt bé d'aquestes pel·lis i tenen el boca a orella, segueix sent molt poderós.
Sí.
Si tu vas a veure una pel·lícula i t'agrada molt, li dius un amic teu, aquesta pel·li m'encanta. No importa que no treballis a cap mitjà de comunicació, que no siguis un crític de cinema, aquesta sensació de que algú de qui et fies, a qui t'estimes, dius, és la pel·lícula del Wim Wenders o de Karismaki, perquè són petites, meravelloses, són pel·lis que parlen de coses interessants, que surts bé del cinema, escolta'm, aquestes coses segueixen funcionant encara que són mentides.
I el bo és que li tapa la boca a tots aquells que deien que el futur del cinema passava per les grans superproduccions, per pel·lícules que es gasten milionades, que era l'única via de que sobrevisqués el cinema. I no, però hem vist que no és així ni de bon tros.
És que vam dir que l'únic que havies de tenir era un pla molt específic de què volies ensenyar a les teves sales.
I tant.
Si tu les teves sales apostes per un model com els del Verdi o el Fenomen o qui sigui, pues és un model diferent del que aposta Cinesa. No, un model és més caduc que l'altre, i ho sabem tots. Després hi ha tota aquesta moguda de les plataformes de que tens una pel·lícula a la gran pantalla i al cap de 2 setmanes la tens disponible a casa teva. Òbviament, la teva actitud no és la mateixa.
No, òbviament no.
He de dir que vaig anar fa poc a veure Anatomia d'una caïda, que ja portava un temps a cartellera, i em vaig quedar sorprès. El cinema estava ple.
Ple.
No cabia ningú.
Ple. Sempre
doncs estava, ja tens estrenada.
Molt celebrar-ho. Va, anem amb estrenes d'aquest cap de setmana. Comença una pel·lícula...
Hòstia, tard, eh? Portes un matinet, ja saps, a les 12, canvia la tarifa com els taxis.
Sí.
La tarifa 3 a 4.
La teoria aquesta de la tarifa dels taxis, pots dir que el taxi està dient que no hi ha canvis mai de tarifa, però bueno, en fi...
Sí que hi ha canvis de tarifa.
I en cap, no hi ha canvis de tarifa.
Segons el barri...
A mig trajecte no hi ha mai un canvi de tarifa.
Ara canviem de la 3 a la 4, em van dir.
Va, anem amb la pel·lícula potser més esperada per tu, Toni, d'aquest 2024. A veure què t'ha semblat. La pel·lícula es diu La zona de interès.
Heute auch Rosmarin, jetzt rote Beete, das ist Fenchel, die Sonnenblumen, ja.
És una pel·lícula que no sé si crec que és la que pot també estar nominada a Òscar a pel·lícula internacional, i és una d'aquestes que potser, si finalment la de Bayona entra, pot ser la gran competidora de Bayona, no?
És la gran competidora.
És la gran competidora.
La gran competidora, sens dubte, perquè com que l'Acadèmia Francesa va decidir no enviar Anatomia d'una caïda a...
És un dels errors més
greus que he vist en la meva vida cinèfila, que va decidir no enviar-la a participar doncs això, aquesta pel·lícula que parla del comandant d'Auschwitz, Rudolf Hoss, i com viu en la seva família al costat d'Auschwitz, amb una caseta que tenen, no? Allà els nens...
Amb un jardí,
una vida idíl·lica.
Idíl·lics, se senten de lluitrets, no crits, però ells no...
Soroll de fons.
És bestial, perquè jo crec que més enllà de la banalitat del mal, no? Que és aquest concepte acollit per l'Anna Arendt sobre... a la judici a...
Eichmann,
a Israel, no, sobre que era un tio qualsevol.
Sí, un tio gris.
Que no
s'esperava el monstre i era un tio gris.
Que no cal que estiguis posseït pel dimoni per fer coses terribles, no? I que la gent normal fa coses terribles també. Que qualsevol persona en un moment donat pot fer una cosa terrible.
I t'acostumes a la cosa terrible també, no?
Jo crec que el que parla aquí és una cosa encara pitjor, que és les capes amb les que t'emboliques perquè això no t'afecti. És a dir, tu t'autoconvences del que estàs fent... o està al servei d'un més superior, o simplement ho ignores. No, és una cosa que no existeix. I aquí ho fa molt bé, i està filmada d'una manera tan... és que vull dir una paraula, tan puta, o sigui, és tan perversa. Una pel·li molt perversa, en aquest sentit, perquè t'està ensenyant el que està fora de camp, probablement jo havia vist poques vegades, que t'afecti tant el que no veus. És a dir, que pensis com aquesta gent pot estar al costat d'on està, vivint d'aquesta manera com si no estigués passant res. No? I tot és com una espècie de... sonrises i làgrimes.
Sí.
No, amb la llista de Schiller, una barreja.
Sí, però és història real, efectivament, del comandant d'Auschwitz.
És un llibre del Martin Amis que ell havia llegit sobre que el Rudolf Hoss va demanar que viure en una casa restaurada al costat per estar al costat del camp de concentració.
Al costat de la feina.
Prop. I el Martin Amis ho va convertir fins i tot en una espècie de comèdia, el llibre. I, de fet... això no és una adaptació clàssica del llibre d'Amis, per res, no sé si has llegit el llibre d'Amis.
Sí, llibre d'Amis. Hi ha canvis.
No hi ha canvis, no semblen res, el llibre. O sigui, agafa la premissa aquesta del senyor vivint al costat, el comandant del camp, vivint al costat del camp.
Amb la seva família, els nens.
Correcte, i el converteix en una altra cosa, perquè fins i tot visualment, tu quan llegeixes el llibre d'Amis t'imagines una cosa, i quan ves la pel·lícula del Glaser, que és un geni, aquest senyor és un geni, doncs, per mi és una de les grans favorites a emportar-se tot, i és molt, una pel·li molt dura, però que té, jo crec que té el, no sé com es diu el pozo en català,
Sí, el pòsit, no? El pòsit, sí,
el pòsit. Doncs té el pòsit que et ve després d'haver-la vist. Quan arribes a casa i penses, ai, mare de Déu, el que m'ha explicat aquest tio, perquè és una cosa bestial, perquè penseu que els nens estan per allà corrent...
Clar, clar, intentant fer vida normal.
Com si estiguessin a la seva casa.
Es veu el fum, de vacances, les cendres, o sigui, és tot terrible, però no ho estàs veient i penses, mare de Déu, senyor, aquesta gent...
Blai, tu què t'ha semblat?
No, a mi és una pel·lícula extraordinària, són 5 estrelles claríssimes. A més, és una pel·li que a més té una mirada molt quirúrgica i a mi m'ha recordat molt el cinema de Kubrick en aquest sentit. És una pel·li molt freda i a l'hora d'explicar tot i com la càmera sempre manté una distància molt prudent amb els personatges i a més, allò que deia el Toni de no converteix l'Holocaust en un espectacle permeable.
És que no està parlant d'això, tampoc.
Que no fa gana, eh?
Hi ha algun metge per aquí, Xavi?
No, perquè ho manté, fora de càmera i has de ser tu que imagini allò que deia el Toni, els malsons que passes quan imagines allò que està passant a l'altra banda del mur.
No parla d'Holocaust perquè parla del que fas quan estàs ignorant una cosa terrible, o sigui... Per mi no és una pel·lícula sobre l'Holocaust en absolut, sinó una pel·lícula sobre els mecanismes que tu fas servir per protegir-te d'alguna cosa que tu has fet o algú està fent i que tu no vols acceptar. És a dir, o no vols o simplement prefereixes ignorar-la. Llavors, això per mi és el cor de la pel·li, que no parla de l'Holocaust. No és una pel·li sobre l'Holocaust. Jo no explicaria que és una pel·li sobre l'Holocaust. És una persona, és una pel·li sobre una persona profundament malalta, però profundament humana també, amb el que veus amb la seva família, no? Un tio carinyós, un pare, etc, que al mateix temps és el responsable d'una matança bestial a 500 metres de casa seva.
El que explora Hannah Arendt i que li provoca un enfrontament amb la seva religió, amb la seva gent, és el descobriment que aquesta idea de tots i tan simplista de que el mal és el mal i punt, el mal és molt complex.
Les diferents cares del mal, sí.
Una persona que és dolenta i que fa coses terrorífiques, en realitat no té per què ser només això.
Sí. Les motivacions del mal poden ser absolutament banals, simplement. És la teva feina i et paguen per fer això, però no tens cap intencionalitat per fer una cosa dolenta.
Si veus les cintes de l'Eichmann, el judici d'Israel, són acollonants perquè el tio...
Bestials.
El tio és... Bueno, com si estigués al menjador de casa seva.
Què voleu que us expliqui?
M'havien encarregat una cosa, jo estava al servei del meu país i ho vaig fer i ja està, no m'ho molesteu més. Saps què vull dir? Això em sembla bastant increïble.
Sí.
Pràcticament tres quarts, no, passa un minut de tres quarts de 12 del matí, doncs pel·lículot, eh? Sí, La zona d'interès, si l'heu d'anar a veure.
Jonathan Glazer.
Obligatori.
Adverteixo que és una pel·lícula... com ho diria?
Dura.
No dura en aquest sentit, sinó que és una pel·li complicada, complexa. No és una pel·lícula que li doni tot mastegat a l'espectador, sinó que tu has de fer molta feina al teu cap.
No és Spielberg amb Schindler que et facilita que la comprensió...
Perquè la història de Schindler és una història completament lineal. És un senyor que salva una sèrie de persones de morir. Aquí estem davant d'un dilema moral bestial.
I una pel·lícula molt especial en el sentit que en els primers 5 minuts de pel·lícula... veus i sents alguna cosa que no saps què és allò, perquè hi ha com un fons negre i sents uns sorolls de fons i una música estrident i llavors dius...
Hi ha coses molt... El Glazer ha fet visualment coses magnífiques, havia fet Birth, però aquí jo crec que es passa el joc i fa servir el so i la imatge d'una manera gairebé documental, diria, a vegades, i a vegades experimental, simplement.
Sí.
Com estan col·locades les càmeres perquè veies la família i tal, no vull fer spoilers, però dius, hòsties, quin tio més intel·ligent i quina manera de...
L'altre dia veia un fil sobre Glazer i hem de tenir en compte que aquest senyor té, diguem, la seva filmografia, un dels millors videoclips de música de la història, Karma Police, Karma Coma, A Song For The Lovers, tota aquella onada de música britànica, els videoclips més importants els feia Jonathan Glazer i són videoclips transgressors que van marcar un abans i un després. És un tio que ja tenia les coses ben clares fins i tot quan feia els videoclips.
I que en 20 anys ha fet 4 pel·lícules. En 20 anys de carrera ha fet 4 pel·lis.
Pel·lícula per anar-hi. La zona d'interès, Jonathan Glazer, sobre aquesta història del comandant d'Auschwitz. Va, anem, torn per la pel·lícula catalana, que és debut de... d'una persona que a més conversarem avui amb ella, que és Abigail Schaff, que és un cognom que a casa nostra és molt important perquè, ostres, el seu pare, Sergi Schaff, és un dels grans creadors també de productes televisius i cinematogràfics, i la pel·lícula, i en parlarem d'aquí una estona, és L'home dels nassos.
L'home dels nassos? Qui és? És un home que té tants nassos com dies té l'any. Només se'l pot veure el 31 de desembre. Perquè viu a la muntanya, amagat a la soca d'un arbre.
És una pel·lícula, Blai, que si vols parlem i m'expliques el què, però que barreja la idea de la llegenda de l'home dels nassos que sí. està arrelada a Catalunya, però que també és veritat que, és, que depèn de la zona, la gent no la coneix ben bé, o coneix una part de la història, i la barreja amb la mirada infantil d'uns nens en un poble que està patint la Guerra Civil o les conseqüències de la Guerra Civil. No?
Sí, és una pel·lícula narrada a dos temps, per dir-ho d'una manera, o a tres temps, fins i tot. És la pel·li passa en un poble de muntanya on aquests nens han escapat de l'home dels nassos, i però ells no són els únics que li tenen por, perquè hi ha persones en aquell poble doncs que... Bueno, aquelles mentides del passat també es poden olorar, per dir-ho
d'alguna manera. De fet, és una història sobre les mentides.
Sí, no? I les traïcions.
És l'efecte de les mentides.
Bueno, és que l'home dels nassos és una excusa. És a dir, jo crec que no descobrirem res si li diem a la gent que no és una pel·lícula de terror sobrenatural, ni fantàstic, ni molt menys, no. Sinó que l'home dels nassos és l'excusa, és el catalitzador.
És un element atmosfèric, sí, més que res.
Perquè surtin a la llum les mentides que hi ha en aquell poble entre alguns dels seus habitants, i perquè també ens faci una mica un retrat de l'època que s'està vivint. Règim franquista, afusellaments, etc, etc. I jo crec que aquí, que la gent no es pensi que va haver una pel·lícula sobrenatural de l'home dels nassos que es dedica a perseguir gent, perquè no és ni molt menys
no
això. Jo crec que tira per un... Per
jo
un...
crec que hi ha un joc amb això. Sí. Sí, hi ha un petit joc en algun moment de dir...
Perquè el guió de la pel·lícula, intenta encaixar, no, aquesta llegenda amb el que passa realment al final, no?
No, i perquè al final també, com que és una mirada infantil, exacte, i els nens barregen la realitat i la ficció, no en aquesta pel·lícula, sinó en la vida, la mirada és múltiple d'un nen, o sigui, sí, pot pensar que un senyor està passant pel carrer i que alhora hi apareix un fantasma. Mm. Bé, com que això, aquest joc és possible... Mm.
És la idea de,
és possible
això,
que sí, passi, possible, o que hi hagi, o que pugui haver...
Bueno, sí, hi ha un suspens, evidentment, que és una pel·lícula... Que,
i està
que,
present a tota la pel·li.
Sí, és una pel·li que va de menys a més, és a dir, que agafa embranzida sobretot al final. Si l'he de fer alguna crítica, potser és que de vegades té una narració potser massa plana, però bé, jo crec que també entra, vol ser una pel·li senzilla, no vol sorprendre l'espectador massa, a més, com coses rares i girs estranys, perquè tampoc hi ha gaire girs, tret del final, que sí que trobaràs un gir important... una pel·lícula bastant correcta, potser també intenta ser moltes coses, no? És a dir, un retrat d'època, una història sobrenatural, un drama familiar, i de vegades potser, no sé, són masses coses, no?
Sí,
jo el que valoro més de la pel·lícula és que vulgui ser algo diferent a lo que es fa normalment aquí.
Sense dubte, no.
Especialment per una directora, un director debutant. Mm-hmm. Estem acostumats a veure sempre pel·lícules més o menys del mateix estil, i aquí trenca una mica amb aquest estil de pel·lícula.
Però bé, t'enganxa fins al final, eh?
Sí, sí,
la,
sí,
la pel·lícula
sí,
jo l'he vist sencera i interessat. Sí,
sí. A mi m'agradaria escoltar la Noe.
Noe, digues. Sí.
Anava a dir...
Estic embranyant.
Que trobo que hi ha moltes coses a la barreja, i que la part que funciona millor és aquesta del poble, dels secrets i com afecten. Perquè potser la part dels nens sí que és uns gunis una mica a la catalana, no? I que fa que la pel·li sigui potser una mica irregular, però sí que és cert que la part final... fa aquesta remuntada que tu deies, que jo trobo que millora molt la peli i que fa que tingui una mica més efecte.
Tu és, Toni.
No, a mi em sembla que té les virtuts i els defectes del debutant, no? Quan ets debutant en qualsevol cosa, sempre al principi vols deixar clar que pots fer-ho. Mm. I això et porta, potser, excessos. Mm. Però crec que hi ha una primera part, que a mi no em diu gaire cosa, però la segona part de la pel·li, és veritat, que em sembla, hòsties, amb una persona amb talent i que pot arribar lluny.
Mm. He de dir una cosa sobre això, que jo m'afegeixo a la punt que feia el Blai. Crec que és molt bona notícia que existeixi aquesta pel·lícula. I ara no perquè hi hagi una directora debutant, que és això obvi, que només faltaria, perquè és bo que hi hagi relleus i que continuï havent gent amb talent, sinó perquè l'enfocament que té d'intentar jugar per una banda amb escena fantàstica, encara que no hi entris de ple, que s'allunyi una mica també, però perquè hi hagi, perquè el monocultiu mai és bo. Si totes les pel·lícules que es fan a Catalunya, bona part de les pel·lícules que es fan a Catalunya o a Espanya, tenen a veure amb la documentalitat o una manera de rodar que tingui a veure amb pel·lícules per entendre'n socials, mm-hmm, amb les problemàtiques del dia a dia, del que sigui, perdem una altra mirada també. I aquest intent, aquest camí, ostres...
Jo crec que l'entrada, el que ha canviat el cinema espanyol els últims anys ha sigut l'entrada d'una sèrie de directores,
sí, sí,
subratllo, que han posat mirades molt personals sobre coses de les que no s'havia parlat o s'havia parlat des del punt de vista masculí.
També jo anava a dir que és interessant perquè hi ha hagut pel·lis que han explotat la vessant fantàstica que aquí no s'havia fet gaire, pel·lis com Irati, i si aquí també a Catalunya es fa aquesta mirada comences fantàstica, sí, i hi ha coses molt interessants que es poden fer.
Hi ha gent molt jove fent cinema molt increïble en aquest país, que es veu pel meu gust encara poc, però que jo crec que creixerà moltíssim.
I el curiós és que són joves, però són llegendes i que formen part del folclore tradicional. Clar, de tota la vida.
És com
que
agafen coses del passat. Sí.
Està molt bé, això, no? Va, anem amb més estrenes. Comèdia romàntica de Hollywood.
Jo, sembla ser l'encargado.
Jo me la saltaria, aquesta.
Sí, us la voleu saltar directament?
Mira. Com vulguin. A mi, jo m'ho vaig passar molt bé.
Ah, sí?
Ostres,
no,
pues,
venga. Jo m'ho vaig passar molt bé. Qualquiera menos tu.
Mira, qualquiera menos tu menys el Blai.
Oh, exacte.
This is so cringe.
Contigo no, bicho.
Lift my arms.
Què és qualquiera menos tu, Blai? Molt ràpid.
Ah, és la història de sí, exacte, dues persones que es coneixen, que sembla que tot va molt bé, passen la primera nit, i llavors hi ha un petit malentès, i a partir de llavors no es poden ni veure. I quina casualitat, coincideixen un temps després en una boda. I llavors, bueno...
Han de fer com una espècie de tracte de
blancs, guapos, rossos, no?
Sí,
aviam, és cert. O sigui, la peli és... L'hem vist 50 milions de vegades, però és cert... Ells dos tenen bona química.
Jo no els conec, estic veient Glenn Powell i Sydney Sweeney.
La Sydney Sweeney és molt famosa per la pel·li. La sèrie Eufòria.
I és una actriu del Rolling Stones.
És una actriu que ha demostrat ser molt versàtil.
De White Lotus, també.
White Lotus ha fet la pel·li de reality. És una actriu que toca tots els... Sí, i ho fa bé. I aquí la vis còmica que té funciona bé. Amb el Glenn Powell també funciona bé.
I la vam veure a reality,
perdó.
Sí, l'acabo de dir.
Molt d'enverit el que fa aquesta noia. És a dir, són registres.
Serveix
molt
per
diferents,
registres molt diferents i en tots ho fa molt bé. Sí. I és cert que la química entre els dos funciona. Ara bé, no... la peli...
Bueno, no inventa la roda, però...
La peli Blai.
Sí.
L'hem vist...
Sí.
Jo que funciona molt bé, funciona de meravella, per lo que és. Escolta'm, a més, jo trobo faltar aquest tipus de pel·lícules a les sales, també.
Molt justet.
Una comèdia romàntica.
Per veure la parelleta guapota amb bona química, doncs mira,
a més, totes les pel·lis, totes les comèdies romàntiques últimament són merdes, i a més s'estenen totes a plataformes. Veig una pel·li com aquesta i...
Ai,
veig una pel·li com aquesta i dic... Ai, doncs mira, escolta'm.
Anem al cine.
Abans de començar dient...
Si us agraden les pel·lis romàntiques... Les pel·lis romàntiques...
Està agafant en Brasil, eh?
Aneu a veure qualquera menys tu.
En el tema de la comèdia romàntica és brutal perquè són, com ha dit el Blai, la majoria són una brossa i cada cert temps surt una molt bona, com a mi, per exemple, la boda de mi mejor amigo, que va ser un hitazo.
Però aquí quants anys té, ja?
Però jo estic esperant la següent perquè, mare meva...
Però és aquesta la següent, eh?
No, mare, no és aquesta. Però ja et dic, no inventa la roda, però a mi... Mira, m'ho vaig passar bé.
Va, i per acabar el capítol d'estrenes a sales, una de terror, si la voleu anar a veure...
Ostres,
qualquiera menys tu. Si no, aneu a veure la pel·lícula que va ser la guanyadora de Sitges d'aquest any passat, que es diu Cuando acecha la maldad.
Hay una mica... Falta
un piano. Pel·lícula.
Sí, pel·lícula, un broc.
Jo només diré que la vaig haver de parar.
De no podies.
No podia.
És
molt salvatge. Però
salvatge vol dir gore?
Salvatge. A mi la part gore és la que menys m'afecta, però té unes escenes amb uns nivells de mala hòstia que, o sigui,
no se salva ningú.
Aquesta pel·li, diguem que, o sigui, fa...
Jo no puc,
Subverteix una mica...
Sí. Fa el Narciso Ibáñez Serrador de toca les coses que són intocables, que són els nens i els animals.
No, és que normalment expliquem-ho, això és un poblet, no?
Argentina.
Argentina, que on arriba un virus que sembla que està destruint les grans ciutats, però no ha arribat a aquest poblet, i és un virus que bàsicament, bueno,
és una possessió diabòlica,
és un posseït.
Sí, envitxados.
Un dimoni.
Envitxados,
en diuen. Llavors
en aquest poble, doncs això comença a fer... Llavors, en les pel·lícules de terror hi ha una norma no escrita, que és veritat que hi ha gent que s'ha saltat quan ha volgut, que és que els animals i els nens no es toquen. O com a mínim no moren els primers. D'acord? Bàsicament, no, perquè jo estic d'acord, perquè, per exemple, un gos, quan no diu mai, voy a mirar què és ese ruido, un gos es fa boig, queda el sofà així, i ja ves tu, ja... Sí, o no arribes a casa i hi ha un gos jugant a la Ouija que et fot un esperit a casa.
No és culpable.
No és culpable de res. No, i un nen, doncs, encara no té...
O quan mor un gos passa la de John Wick.
Sí. Sí, però aquí els primers que moten són
justament els que mai moren els primers dels pel·lícules de terror. I a part d'això, està filmada com si la filmés John Carpenter.
Sí.
Està
sí, sí.
molt ben dirigida, però molt ben dirigida, però a un punt de dir, hòstia, aquest tio, quina sofisticació que té amb un, per fer una pel·lícula que sembla un western rural i acaba sent una pel·li de terror, però amb totes les
per
lletres.
Per mi té una mala, és una de les pel·lis amb més mala llet que he vist... des de fa molt de temps. Oi, mala llet en el sentit...
És asbestes amb el dimoni.
Sí, sí, mala llet en el sentit que... És a dir, la violència que utilitza i els cops d'efecte que utilitza realment impacta.
Sí.
És a dir, no és allò de...
No, no. Se't queda en el cap.
Potser al final sí que abusa una mica dels cops d'efecte.
Al final sí.
Però té 4 o 5 cops d'efecte durant la pel·lícula que et deixa amb la mandíbula caient al terra
perquè
i a
dius,
que t'agafa per sorpresa tota l'estona.
No s'atrevirà a fer-ho. I ho fa.
És que, sí, exacte, perquè fins i tot...
És com tu, Bundó, no s'atrevirà a pagar-te el mateix un altre any. Ve la nòmina de RAC1, una altra vegada a pagar el mateix.
A mi això em passa, hi ha una escena a la pel·li, dins una casa, amb un gos.
Hòstia,
que dius, aquest tio no tindrà els collons, perquè la veus a venir.
Sí.
No tindrà els collons de fer-ho. I ho fa i t'agafa per sorpresa.
Amb la guarda molt baixa. Ei,
realment hi ha moments de violència que són molt bèsties, no perquè siguin molt sanguinaris, sinó perquè són molt impactants.
Sí.
I jo crec que la pel·lícula és tensió pura des del minut en què sents els primers trets fins que s'acaba.
Ja.
És una pel·lícula esgotadora.
És interessant perquè... l'espectador no té la informació, els personatges sí que tenen aquesta informació, clar, no... perquè ja està tot allà quan comença la pel·li, ells ja saben el que està passant, tu no ho saps,
un altre cop una pel·lícula ambientada en un poble i que parla una mica de folclore, perquè realment sí, sí, els invitados, aquestes possessions formen part del folclore d'aquella gent,
terror rural,
una altra vegada.
I que és interessant el missatge de que els nens són els que paguen primer, perquè els nens són el futur. I t'està dient, bàsicament, que no hi ha futur possible.
Al diablo le gusta a los niños y a los niños les gusta.
No, i es nota que els directors coneixen les claus de l'escena de terror i ho fan evident en pantalla.
S'ha de dir que aquest director...